Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, carrers estivats de gent, amb bosses de compra i amb molta cara d'estrès, conforme la imatge ja tradicional del matí del 24 de desembre. Ja queden poques hores pel sopar de Nadal i sempre queden coses de darrera hora. En un moment vos explicarem quin ambient es respira al centre de Palma en aquesta hora, mentre repassarem com ha anat el matí en alguns mercats de l'arxipèlag on es registra una de les jornades amb més activitat. I això que els preus han pujat fins a un 30% en aliments bàsics com la carn i el peix, segons alerta Consoval. Tot això en un dia fred, de fet, un dels 24 de desembre amb el termòmetre més baix dels darrers anys i en què Emergències ha activat l'alerta groga per pluges a les Pitiuses i per fenòmens costaners a Mallorca i a Menorca. Joan Jiménez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars avui amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la desarticulació a Mallorca d'una banda que es dedicava al tràfic de drogues a través de paqueteria.
La Guàrdia Civil ha detingut 6 persones i ha decomissat 18 quilos i mig de xis i altres 12 quilos i mig de marihuana. Els narcotraficants oferien la droga a través de les xarxes socials i els interessats rebien les substàncies en petites quantitats, amagades en paquets de roba, menjar o altres objectes.
S'accelera l'envelliment de la població balear.
El nombre de persones majors de 65 anys supera les 200.000 a les Illes, segons l'INE, un 43% més que fa 18 anys. Seguint la tendència del conjunt de l'estat espanyol, una radiografia que planteja, diuen els experts, la necessitat de planificar millor els recursos per a la darrera etapa de la vida.
Reivindicacions laborals en la vigília de Nadal.
Mig centenar de treballadors de l'empresa de lloguer de cotxes Click and Rent han protestat avui davant les seus d'Eivissa i Palma per denunciar l'incompliment del conveni col·lectiu. Mentrestant, Comissions Obreres ha denunciat a Treball l'impagament dels salaris per part de la subcontracta que fa les obres de l'aeroport de Palma i a l'Hospital de Manacor.
Tot això amb la mirada posada en la política internacional, amb dos protagonistes destacats, Volodymyr Zelensky, que ha revelat detalls d'un esborrany de pau en què obre la porta a la retirada de les tropes del Donbass, i també Donald Trump, que intensifica la seva topada amb la Unió Europea i veta l'entrada al país d'un excomissari. En parlarem en uns minuts, però volem conèixer també el més destacat de la informació esportiva. Avui, Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia.
Comença la participació mallorquinista i mallorquina a la Copa d'Àfrica.
Així és, el jugador del Mallorca, Omar Mascarell, i el mallorquí Emilio Nsue han debutat a la Copa d'Àfrica amb la selecció de Guinea Equatorial, que en aquesta hora juga contra Burkina Faso. De moment, a la primera part, el resultat és encara d'empat a zero. D'altra banda, en vòlei, el Connecta Balea Manacor jugarà els quarts de final de la Copa del Rei contra el Leganés, i aquest diumenge la Barca Menorca se juga contra el Heidelberg, el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les festes de Nadal són sinònim per molta gent de regals i, per tant, de compres. Ara mateix molta gent encara aprofita per firar els presents per a amics i familiars. I en aquesta hora encara hi ha comerços oberts i molta activitat. Al centre de Palma hi ha el nostre company Marcel Pic per explicar-nos com van les vendes d'enguany. Marcel, bon dia. On et trobes?
Bon dia. Som ara mateix a una de les cruïlles més concorregudes de la capital, entre el carrer del Sindicat i les avingudes. El centre de Palma i el primer Eixample són encara ara un bullici de gent que tragina bosses en regals. Molt d'ambient en aquestes hores, en aquestes darreres hores en què l'horari comercial permet fer la compra dels regals de Nadal. Hem passat pels carrers de Manacor, del Sindicat, avingudes i també el carrer Velázquez, i hem pogut comprovar aquesta anar i venir de gent que entra i surt dels comerços i es passeja, uns més calmats que d'altres, i entre la gent que aprofita per comprar hem trobat de tot. Persones que ja tenien les feines mig fetes i d'altres que han esperat fins al darrer moment. Escolta'm què ens deien alguns clients.
Sí, ja he comprat els darrers regals i res, ja cap a casa a fer el dinar i el sopar, o sigui que sí, ja està.
Ho he apurat des darrer moment o són les darreres compres?
No, he apurat fins des darrer moment i encara me queden, però per avui he acabat ja.
I vos heu gastat més que altres anys?
Crec que no, més o manco.
Sí, claro que a los niños.
I vos heu gastat més que altres anys?
No, por el estilo. Siempre ponemos un presupuesto para todos y así ahí va. De ahí nos salimos.
¿Encara queden regals per comprar?
No. No.
Cada día, siempre se queda algo en cabeza por hacer en el último momento.
També hem vist molts repartidors i molts comerciants atabalats amb l'allau de clientela. Els comerços treuen fum i a molts dels que ens hem aturat ha estat impossible que ens atenguessin per aquest volum de feina. En d'altres, però, com en aquesta sabateria, ens deien això.
Sí, en este periodo de Navidad hay mucha gente que compra, sí. Hay mucha venta de para regalo, más que nada. Sí. En los últimos días se está notando. Y ahora, más que ayer, hay mucha gente que no ha comprado nada hasta ahora y al último momento corre para hacer los últimos regalos que faltan.
I hem passat també per alguns comerços històrics, com aquesta botiga de teles del carrer Velázquez, i escoltam què ens deia la propietària de com van les vendes de Nadal.
Sempre per aquestes fetges se van bastant, i més nosaltres que venem manteleria i ules i teles racinades i demés, i la gent pues, pareix que compra més en aquestes fetges.
I més que l'any passat, o...?
Això no t'ho sé dir, però nosaltres més o menys sempre igual. No és un any de super, super embossos, però anem fent.
Què veneu més aquests dies?
Manteleria.
També hem passat per una botiga de roba del carrer del Sindicat on ens deien que les vendes els han funcionat millor als centres comercials.
La veritat que el tiempo ha desluït tot lo que és la venda, la pluja, no són dies per ploure. Sí que han anat més bé les tendes nostres que tenim en els centres comercials, però a pie de calle estamos sufriendo. Sufriendo en entradas y, por supuesto, en caída de ventas.
I respecte de l'any passat?
Por debajo del año pasado. Diciembre no ha començat molt bé, és de veres que estos mesos passats, genial. Però bueno, esta campanya està sent un desastre. Il·lusió li posem, però no estamos llegando a los históricos de años pasados.
Ja ho sentíem, sensacions diverses entre els comerciants i, com dèiem, encara ara gran tragí als carrers de la capital en què el consum és el protagonista. Molta gent amb bosses, capses i paquets que ja han fet la compra. D'altres, ja de vacances, han aprofitat per fer el vermut, seure el que podríem dir que és la fresca, perquè fa fresca, amb els amics i fer una prèvia dels propers dies en què vendran àpats carregats.
Gràcies, Marcel. Idò, aquesta és la completa fotografia sonora que ens arriba des dels carrers del centre de Palma. La celebració de la nit i el dia de Nadal, també de la segona festa, està lligada a moltes llars a qualque menú especial. N'hi ha que fa dies o setmanes que ho tenen tot comprat i preparat, però també n'hi ha que avui han hagut de fer compres de darrera hora. Els mercats municipals han estat ben plens de gent que cercava producte fresc. El mercat municipal d'Incan és un exemple.
Una hora abans d'obrir portes, el forn no aturava i carnissers i peixaters preparaven els productes que tenien per oferir avui. N'hi ha per a tots els gustos. En Mateu de la peixateria estava preparat per atendre les compres de darrera hora després d'unes setmanes de molta feina.
Bueno, aquest any hem tingut molta de sort perquè hem tingut prèviament un mes de bon temps i hem pogut servir moltes comandes que teníem de gent que se vol preparar abans i tant de peix com marisc, gamba, hem tingut bon preu de gamba, m'han encomanat gamba, m'han encomanat escarmatlans, llavors els temes de peces de peix, que hi ha hagut molt de peix de palangre.
Al fons s'ha venut pa per dos o tres dies i també ensaïmades, a més de coques dolces i salades. Mentrestant, la carnisseria no aturava de despatxar i d'entregar comandes també embotits i formatges.
Això dins del mercat municipal, mentre que als carrers es comentava la raresa que hi havia mercat tot i ser dimecres.
El mercat setmanal a Inques el dijous, però com que demà és festiu, s'ha avançat a ocupar manco espai i ha fet que els placers hagin hagut de modificar la seva rutina.
També tenc cineu. Però avui, claro, 124, no hi ha excursió de gent major ni res, i venim cap aquí, que sempre hi ha més gent.
La primera, perquè jo tengo cineu, no lo sé cómo va a ser este mes, hay muy poca parada, però...
No havíem vingut mai un dimecres, però enguany s'està bé que és Nadal, I la setmana que ve també serà Cap d'Any i han passat el mercat el dimecres.
Tot i ser més reduït, s'hi podia trobar de tot, des de verdures fins roba, mantes i estovalles nadalenques, també flors i plantes.
I he comprat verdures de cossiol per posar-se en una caldera i ara vaig a comprar la carn en el mercat.
Sí, si han de fer un bon menjar, hi han de mestrar un pot de verdura, un pot d'endivi per les ensalades. La gent també sol menjar més pinya.
Jersers i calçons calentets.
Els eivissencs han estat previsors a l'hora de comprar i han deixat pel darrer dia només els productes frescos com el marisc o el peix. Pel que fa a la carn, el poll pagès i el bestiar són els més demandats, Ana Fernández.
El mercat nou d'Eivissa era avui de matí un anar i venir constant de clients ultimant el sopar d'aquesta nit. El peix i el marisc són els aliments que sempre es deixen pel darrer dia.
Aquests dies sí que el que més es ven és el marisc, perquè el que és salmeja, mejillón, els bogavantes, tot això, jo no ho vol viu.
Però les grans compres s'han fet ja ahir i la setmana passada.
Tot i la pujada de preus de molts de productes, avui és un dia especial i tothom té clar el menú per avui.
Però les grans compres s'han fet ja ahir i la setmana passada.
D'altra banda, molts són menys previsors pel que fa als regals, ja que sempre esperen el darrer moment.
A Menorca, una avaria a la caldera de l'escorxador de Ciutadella ha provocat que des de diumenge no es puguin sacrificar animals i això ha provocat també un gran greuge als productors en aquesta campanya de Nadal. Ramiro López.
En Rafael Caules és un dels productors afectats per l'avaria de la caldera de l'escorxador, que ha paralitzat la matança d'animals. Ell dedica molts esforços a la campanya de Nadal i a causa d'aquest imprevist no ha pogut sacrificar 650 pollastres. L'escoltem.
Pollastres cada dia menjant i cada dia hi has d'anar darrere i has de fer la feina. I clar, hi hauria puestos, ja estarien buits i així estan plans. Que tens una feina feta, una cosa preparada, no ho pots servir als clients mateixos. Nosaltres vam haver de telefonar, tu, que això no t'ho durà, no t'ho durà, no t'ho durà. Clar, i aquella gent també molesta perquè dius, bueno, jo faig comptes d'això.
Un altre dels productors afectats és Pau Salort. En el seu cas ja tenia 60 porcs a l'escorxador i els ha hagut de retornar a la granja. Els productors demanen disposar de peces de recanvi per poder solucionar avaries en un termini màxim de 48 hores. Escoltem de nou a Rafael Caules.
El que nosaltres pensem és que no hi ha dret que un escorxador municipal, l'únic que hi ha a Menorca, que es poden sacrificar tant ocells com pollastres, com vedells, estigui d'aquesta manera, sense tenir unes peces de recanvi, sense una caldera de recanvi.
L'Ajuntament de Ciutadella, qui gestiona l'escorxador, explica que la peça de recanvi arribarà dia 30 de desembre. Lamenten també que el Consell no s'hagi implicat més per demanar a l'escorxador de Maó que assumeixi part de les matances. Escoltem a Sandra Moy, regidora a càrrec d'aquesta àrea.
És el Consell Insular que havia d'insistir o havia de posar mecanismes perquè una instal·lació que rep doblers del Consell Insular, precisament, no es pugui negar a donar un servei públic, perquè rep doblers públics.
Si tot va bé, dia 30 s'hauria de poder reprendre l'activitat per intentar salvar almenys la campanya de Cap d'Any.
Malgrat el problema de l'escorxador de Ciutadella, no mancarà la porcella i d'altres viandes al forn a les taules menorquines.
I no sempre cuinades a casa. Al fons de la indústria panificadora de Ciutadella fa 35 anys que preparen el sopar de Nadal de moltes famílies. Couen des de les 7 del matí 100 porcelles, bens i galls d'indi. Ho fan amb amoresia i girant-los cada hora. El procediment es repetirà dia 31 i seran 150 encàrrecs. El resultat és deliciós, ho explica l'encarregat de la fàbrica, Sebastià Begur.
Forn com aquest no n'hi ha gaire cap més. Vull dir, és un forn molt antic, té molt d'anys i fa molt bé. És un forn de solera, que es diu, no té aire, o sigui, simplement cou per ardó, a poc a poc, la xutxuca de nosaltres, i la carn hi guanya molt.
Molts de família han de mastegar una porcella grosseta i aquí tenen espai, tenen un bon tracte i ho deixen molt ben fet.
Home, clar, si sempre repetim és perquè ho fan bo, vull dir, cap dubte.
Nosaltres tenim esforç petit i com que som una patrulla de Castre, entenets i tot, i hem de venir tot aquí.
Són molt els productes i serveis que s'encareixen a posta en aquestes dates per la major demanda i aliments com la carn o el peix, que poden ser fins a un 30% més cars que en altres èpoques de l'any, segons calcula Consubal. Alfonso Rodríguez n'és el president.
Este año estamos viviendo una Navidad bastante más cara que otros años. Hay algunos productos que se han incrementado un 30 y un 40%, sobre todo carne, pescado y algunas frutas y verduras, pero sobre todo la carne y el pescado, algunos productos cárnicos como aquí en el caso concreto de Baleares, la porcella, la lechona, la ternera.
El fort lligam entre Nadal i consum, tant de regals com d'aliments, duu les associacions de consumidors a insistir en la necessitat de planificar les compres i ajustar pressupostos per no passar pena a la barda de gener.
Alfonso Rodríguez lamenta que cada vegada més s'associa la felicitat amb el consumisme i això és contraproduent. Ho ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí.
Nos han ido diciendo que en Navidad tenemos que ser muy felices y que además la felicidad la vamos a alcanzar con el consumo, tanto de productos de la mesa como bebidas, como regalos. Y la verdad que hay que contener un poquito porque esta Navidad se nos está yendo un poquito de las manos.
Seguim amb més qüestions de l'actualitat quan són les 2 i gairebé 16 minuts. La Guàrdia Civil ha desmantellat a Mallorca una banda dedicada al narcotràfic a través de paqueteria. 6 persones han estat detingudes, mentre que n'hi ha 2 més investigades. En total, s'han avortat 8 enviaments amb més de 18 quilos de xix i 12 de marihuana. Segons explica el cos armat, els narcotraficants oferien la droga a través de les xarxes socials. Guillermo Ortego.
Una vegada els interessats contactaven i acordaven la transacció, realitzaven enviaments de petites quantitats de substàncies que amagaven entre roba, menjar o altres objectes. Així mateix feien servir identitats falses per protegir-se davant d'una possible actuació judicial. La Unitat d'Anàlisi d'Investigació Fiscal i de Fronteres va detectar els enviaments a l'aeroport de Palma i, estirant el fil, van localitzar els autors. Són 6 persones, 5 homes i una dona, que han estat detinguts a Palma, Manacor, Marratxí, Flaneig i Ciutadella. També s'investiga altres 2 homes i una dona per col·laborar en la xarxa. Per a 3 dels implicats, el jutge ha decretat l'ingrés a presó de manera provisional. Paco Molina és el portaveu de la Guàrdia Civil.
Estas personas empleaban para la venta de las sustancias estupefacientes las redes sociales. Y una vez acordada la transacción, realizaban envíos de pequeñas cantidades de droga que ocultaban entre ropa, comida y otros objetos.
D'altra banda, un incendi ha calcinat aquesta nit una furgoneta i diversos cotxes al barri de la Vileta, a Palma. Tot apunta que ha estat intencionat.
El succés ha tingut lloc a les portes del centre de salut de la Vileta. El foc ha començat en uns contenidors de fens i ràpidament s'ha estès als vehicles que hi havia aparcats a devora. Segons fonts policials, el foc ha afectat 4 vehicles, entre els quals una furgoneta i un turisme.
Els 3 detinguts per tenir un viver il·legal de tortugues a Mallorca s'asseuran al banc dels acusats. El Ministeri Fiscal demana 5 anys i mig de presó per cadascun dels acusats en una operació que es va realitzar el 2018.
El 22 d'agost del 2018, la unitat del Seprona va entrar en una finca de Llucmajor on van trobar el centre de cria de tortugues més gran d'Europa. Es van decomissar 1.100 exemplars de 62 espècies diferents, 14 en perill d'extinció. Totes les tortugues rescatades van quedar en custòdia de Natura Park, com explica el director del centre, Mariano Mas.
Dentro de ellas, si vamos por orden, pues la segunda más amenazada está dentro del grupo de estas tortugas. Claro, eso nos demuestra pues la magnitud de esta intervención.
Tot i que el viver era il·legal, les tortugues estaven cuidades i alimentades i la Guàrdia Civil ja va apuntar en el seu moment que eren per vendre. Es calcula que un exemplar adult podria valer 60.000 euros. Pedro García, tinent del Seprona.
Para otras personas que se dediquen al comercio y quieran tener más parentales o diversificar la sangre, se suele decir, o gente excéntrica que quiera tener tortugas que están al borde de la extinción o que ya no quedan en el medio natural.
Un dels encarregats del centre de cria ja va ser denunciat el 2009 per un delicte similar, però no de menor magnitud. Els 3 detinguts, 2 a Llucmajor i 1 a Barcelona, s'asseuran al banc dels acusats el 2026.
I 46 bombers repartits entre els 8 parcs de Mallorca estaran de guàrdia per fer front a qualsevol emergència que es pugui produir durant aquesta pròxima nit de Nadal.
El president del Consell Insular, Jonès Galmés, ha visitat el Parc d'Alcúdia i a través de l'emissora de la ràdio ha felicitat les festes als integrants dels 8 parcs de que l'institució té repartits per l'illa. Galmés també ha anunciat la inversió de 8 milions d'euros per millorar els vehicles en 2026.
Un any més han volgut venir fins en el parc de bombers per agrair-los la feina que duran a terme durant aquesta nit especial i durant totes les festes, però sobretot fer-los un reconeixement molt especial per la gran labor que duen a terme des de cap a cap d'any. Gràcies a ells pues, tenim una qualitat de vida, estem molt més segurs i sobretot estan en el costat de la societat mallorquina.
Al Parc d'Alcúdia són 6 els efectius que avui fan la guàrdia conjunta de 24 hores, una guàrdia que és un dia una mica especial, tal i com reconeix Jaume Perelló, bomber des de fa 35 anys.
Estem aquí de guàrdia el dia de bona, com pugui ser una guàrdia qualsevol, però bé, és un dia especial, que és aquest, més d'estar amb la família, doncs estàs amb la teva segona família, que són els companys de feina. Realment el dia de guàrdia és igual que els altres dies, les úniques diferències, però mira, que ho celebres un poc diferent, també on jo menjo és un poc diferent, i res, si estàs pendent de lo que hagis, com sempre. No canvia molt tot aquest guàrdia, només canvia més el sentiment del dia.
Són les 2:20, fem una petita pausa i tornem amb més assumptes.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Les Balears acceleren l'envelliment de la seva població. En els darrers 18 anys s'ha incrementat quasi un 43% la població de més de 65 anys, majoritàriament la femenina. Això ha suposat un creixement de més de 60.000 persones grans. D'aquesta manera, les illes segueixen la tendència del conjunt de l'Estat i les projeccions que maneja l'Institut Nacional d'Estadística és que l'any 2037 hi haurà 325.000 persones que tindran més de 65 anys a l'arxipèlag. D'aquestes, 25.000 patiran problemes importants de solitud. Davant d'aquest escenari, la Universitat de les Illes reclama una major planificació dels recursos i augmentar l'esperança de vida saludable.
Ho demana la directora de la Càtedra d'Atenció a la Dependència i de l'Anuari de l'Envelliment de l'OIB. Carmen Orte diu que l'actual societat té fortaleses com un sistema sanitari bo, les pensions i una bona detecció de la dependència. Tot i això, reclama la creació de més places residencials, més teleassistència, i diu que s'han d'introduir canvis al mercat laboral. Orte és partidària d'augmentar l'edat de jubilació de manera flexible perquè l'actual sistema de pensions sigui sostenible. Són declaracions a IB3 Ràdio.
Especialment en determinats treballs que ho possibiliten, que les persones estarien encantades i que, a més, serien insumos en el sistema econòmic. Vull dir que, en el final, no és el mateix insumar en el sistema un contracte precari que contractes que són més grossos. Per exemple, quan més relació tens amb altres persones, millor va per la feina en si i per les relacions entre generacions.
El membre de la Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques, Pep Juárez, no creu que la solució sigui ampliar l'edat de jubilació i considera que aquesta mesura és antisocial. Juárez mira cap a França, on l'edat de jubilació és als 62 anys i reclama una rebaixa de l'edat de la jubilació als 65 anys per facilitar, diu, la contractació dels joves.
Rebaixar l'edat de jubilació perquè la productivitat avui en dia s'ha disparat d'una manera exponencial per mort de la introducció de la tecnologia. La tecnologia ha de ser un fenomen social que sigui de benefici per tothom, per tota la societat, no només per introduir màquines i d'alguna manera expulsar a la gent a la precarietat i a l'atur.
Pep Juárez, a més, considera que l'Estat no compta amb els recursos suficients per fer front a l'envelliment de la població. Les pensions són baixes, reclama més residències públiques i més recursos per l'atenció domiciliària.
Comissions Obreres ha denunciat davant la Inspecció de Treball l'impagament de salaris per part de Saragossa 2012, empresa subcontractada per Acciona a les obres de remodelació de l'aeroport de Palma i a l'Hospital de Manacor.
Els treballadors no han rebut les nòmines des d'octubre a desembre, feien més hores de les establertes sense cobrar, ni les jornades nocturnes ni els caps de setmana i sense poder gaudir de vacances. A més, els treballadors rebien part del pagament dels seus salaris en sobres. Miguel Pardo és el secretari d'Organització d'Hàbitat Comissions Obreres de les Balears.
Hemos puesto la denuncia, hemos puesto en conocimiento de Inspección de Trabajo, pues que no se cotizaban las horas de las horas que realizaban. Trabajaban sábados, trabajaban algún domingo y trabajaban 10 horas diarias. Lo que pasa es que los trabajadores les hacían firmar un documento donde eran 8 horas diarias.
Si l'empresa Saragossa 2012 no salda el deute que té amb els treballadors, la responsable subsidiària seria Acciona i, en darrera instància, AENA i l'Hospital de Manacor.
I la plantilla de Click and Rent, un dels negocis de lloguer de cotxes que opera a les Illes, denuncia l'incompliment del conveni col·lectiu per part de l'empresa. Després de diverses denúncies davant d'Inspecció de Treball, han traslladat la protesta al carrer a les oficines de Palma i d'Eivissa.
Davant de les oficines de Click and Rent de Palma s'hi han manifestat una quinzena de treballadors, han arribat a tallar el carrer del Pol polígon de Sonoms, on es troba la central de l'empresa de lloguer. El secretari del comitè d'empresa, Alexandre Martorell, ha reclamat millores als salaris i denuncia que l'empresa es nega a negociar.
Que bàsicament que compleixin les condicions del conveni que se contemplen, que ja de per si és un conveni que les seves tables salarials contempla salaris per davall del sou mínim interprofessional. Hi ha, per exemple, unes deutes que tenen que varen comprometre-se a pagar un complement a final de temporada en els treballadors d'Eivissa.
Denuncien que Click and Rent és una empresa que treballa a nivell nacional i fixa diferències salarials a la baixa en el cas de les Illes respecte a les delegacions de Barcelona i Madrid, tot i que en el cas d'Eivissa i Mallorca facturen un 50% més que la resta. Escoltant per aquest ordre Guadalupe López d'UGT i un dels treballadors, Aitor Nieto, qui ha denunciat pressions per part de l'empresa.
Ha habido unas denuncias previas a Inspección de Trabajo en la cual la Inspección de Trabajo ha resuelto que no se están haciendo las cosas bien en la empresa y la empresa no rectifica lo que le están diciendo incluso desde Inspección de Trabajo. Entonces, lo que nos queda ya es la protesta y luego ya pues las denuncias de los trabajadores que se sienten perjudicados por la situación que tienen dentro de la empresa.
De muchas personas han sufrido presiones para darse baja voluntaria y no ser fijo discontinuo, y otros que tenían que ser fijos ya los han despedido disciplinariamente con tal de no hacerlos fijos. Hay miedo, hay muchos compañeros que están en la oficina sin salir a trabajar por miedo que le pongan la diana en la espalda.
L'exministre de Transports, José Luis Ábalos, sol·licita al Tribunal Suprem ser jutjat per un jurat popular en el judici de les mascaretes. Si l'alt tribunal accepta la petició, l'investigat seria jutjat per un tribunal format per ciutadans per les presumptes irregularitats en la compra de màscares durant la pandèmia.
En un escrit, la defensa d'Ábalos demana revocar el seu processament de judici amb un tribunal de magistrats i posa com a precedent el cas de l'expresident de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps. Segons la seva defensa, els delictes de suborn, tràfic d'influències i malversació als quals s'enfronta són propis de l'enjudiciament pel jurat popular. L'exministre socialista també s'enfronta als delictes d'organització criminal i ús d'informació privilegiada. Ábalos, en presó provisional en el marc del cas Koldo, és el primer diputat nacional en exercici que ha entrat a la presó i s'enfronta a peticions de fins a 30 anys de presó en el judici per les presumptes irregularitats en la compra de mascaretes.
I el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, es reunirà al gener amb el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb l'objectiu d'obligar-lo a complir amb els pactes d'investidura subscrits. Serà en una trobada per la qual encara no hi ha data i que serà clau per mantenir l'executiu de coalició progressista a la Moncloa, ara sense majoria al Congrés després de la negativa de Junts a negociar res amb els socialistes. Són declaracions de Junqueras en una entrevista a l'agència EFE.
No es mereixen tenir governs que no compleixin. Doncs quina és la feina d'Esquerra Republicana? Obligar-los a complir. Tothom sap que el Partit Socialista en general no fa, sinó que se l'obliga a fer. Doncs escolti, la feina d'Esquerra Republicana és obligar el Partit Socialista a complir amb allò que ha signat.
Tot això quan Pedro Sánchez, el president espanyol, s'ha dirigit avui als militars en missions a l'exterior en la tradicional felicitació nadalenca que per aquestes dates fan els mandataris. Sánchez ha agraït la seva tasca per mantenir la pau i la seguretat internacional.
Vais a pasar la Nochebuena fuera de casa. No hay palabras, por tanto, que puedan mitigar la nostalgia del hogar ni acortar la distancia que os separa de vuestros familiares y también de vuestros seres queridos en estos días. Pero tened la certeza de que el esfuerzo merece la pena, de que contáis con la gratitud de todo un país cuya bandera lleváis con dignidad y con orgullo por el mundo.
L'Euro L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, ha interposat una denúncia davant la Unitat de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia contra el batlle de Badalona, Xavier García Albiol, pel desallotjament de centenars de migrants d'un antic institut la setmana passada.
Això després que molts d'ells hagin passat el següent vespre sense sostre en uns dies marcats pel fred i per la pluja. La denúncia penal a la qual ha tingut accés Televisió Espanyola acusa Albiol d'un delicte d'odi i l'altre de negació del servei públic per motius discriminatoris. Així mateix, de manera subsidiària, el considera responsable de desobediència a l'autoritat judicial i de prevaricació administrativa.
A les 2:30 repassem les notícies més destacades del dia. Una jornada amb carrers estivats de gent, amb bosses de compra i amb molta cara d'estrès que conformen la imatge ja tradicional d'aquest matí.
Sí, és que ja queden poques hores pel sopar de Nadal i sempre queden coses de darrera hora.
He apurat fins al darrer moment i encara me queden, però per avui he acabat ja.
Cada dia, sempre se queda algo en cabeza por hacer en el último momento.
Això, tot i que molts productes i serveis s'encareixen, aposten aquestes dates per la major demanda.
Hi ha aliments com la carn o el peix que poden ser fins un 30% més cars que altres èpoques de l'any, calcula Consubal. Alfonso Rodríguez n'és el president.
Este año estamos viviendo una Navidad bastante más cara que otros años. Hay algunos productos que se han incrementado un 30% y un 40%. Sobre todo carne, pescado y algunas frutas y verduras, pero sobre todo la carne y el pescado. Algunos productos cárnicos, como aquí en el caso concreto de Baleares, la porcella, la lechona, la ternera.
Desarticula de Mallorca una banda que es dedicava al tràfic de drogues a través de paqueteria.
La Guàrdia Civil ha detingut 6 persones i ha decomissat 18 quilos i mig de xis i altres 12 quilos i mig de marihuana. Els narcotraficants oferien la droga a través de les xarxes socials i els interessants rebien les substàncies en petites quantitats amagades en paquets de roba, menjar o altres objectes.
S'accelera l'envelliment de la població balear.
El nombre de persones majors de 65 anys supera les 200.000 a les illes, segons l'INE, un 43% més que fa 18 anys, seguint la tendència del conjunt de l'estat espanyol. Una radiografia que planteja, diuen els experts, la necessitat de planificar millor els recursos per a la darrera etapa de la vida.
Reivindicacions laborals en la vigília de Nadal.
Mig centenar de treballadors de l'empresa de lloguer de cotxes Click & Rent han protestat avui davant de les seus d'Eivissa i Palma per denunciar l'incompliment del conveni col·lectiu. Mentrestant, Comissions Obreres ha denunciat a Treball l'impagament dels salaris per part de la subcontrata que fa les obres de l'aeroport de Palma i a l'Hospital de Manacor.
I en plena crisi per la pesta porcina, ara un brot de grip aviària a una granja de Lleida ha provocat una alerta sanitària a Catalunya.
La Generalitat ha immobilitzat les explotacions avícoles en un radi de 10 quilòmetres i ha activat els protocols de sacrifici.
Nova topada entre l'administració de Donald Trump i Europa.
Els Estats Units han vetat l'entrada al seu territori a un excomissari europeu i altres 4 persones en protesta per la regulació de les xarxes socials a la Unió Europea. Brussel·les, per part seva, ja ha criticat la mesura i defensa el seu dret a regular les xarxes socials dins el seu territori.
Informatiu migdia. Esports.
Gavi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de
nou.
Avui
comença la Copa d'Àfrica per un mallorquinista i un mallorquí.
Així és, el jugador del Mallorca, Omar Mascarell, i el mallorquí i exmallorquinista Emilio Sue han començat avui la seva participació a la Copa d'Àfrica amb la selecció de Guinea Equatorial jugant contra Burkina Faso. Mascarell és titular i Sue suplent. El partit està en temps de descans amb el resultat d'empat a 0. Guinea Equatorial està en el grup E amb l'esmentada Burkina Faso, Algèria i Sudan. En partits jugats ahir, Congo 1, Benín 0, Senegal 3, Botswana 0, Nigèria 2, Tanzània 1 i Tunísia 3, Uganda 1. Avui també se juguen els partits Algèria-Sudan, Costa d'Ivori, Mozambique i Camerún-Gabon.
En vòlei, el Connecta Balear-Manacor ja sap el seu primer rival per a la Copa del Rei.
L'equip manacorí s'enfrontarà al Leganés en els quarts de final del torneig que es disputarà al pavelló de la Fonteta de València del 26 de febrer al 1 de març. El Manacor debutarà a la competició el dimecres 26 de febrer a les 8 del vespre. El jugador del Manacor, Rafael Tugores, sap que no serà una eliminatòria fàcil.
Però sí que és una ronda complicada, ja que ens varen guanyar la setmana passada, ens varen guanyar 3-2. Així que és un equip que ens té ganes. És un partit guai, un partit complicat, però sabem que és assequible, que depèn de nosaltres.
El tècnic de l'equip manacorí, Alexis González, ha valorat avui al programa Esports3 el sorteig.
El sorteo fue bueno, fue favorable, porque nos encontramos contra un equipo que obviamente es bueno, que es un equipo que es peligroso, pero no es de los favoritos en la lucha por la Copa, ¿no?
Dit això, el Leganés va guanyar a Manacor en partit de Lliga.
Y es un equipo que a nosotros nos ha ganado acá de sí, local sí. 3-2. Es un equipo peligroso porque no tiene nada que perder, pero nada, nosotros estamos confiados que si hacemos nuestro juego lo podemos ganar bien.
L'entrenador argentí ha parlat també de l'evolució que està tenint el seu equip en aquest 2025.
El Manacor estaba acostumbrado de octavo, noveno, y hoy es un equipo favorito, es un equipo entre los tres, es un equipo que todo el mundo habla, así que yo creo que es muy positivo, ¿no? Así que yo quiero que esto siga mejorando, yo creo que esto siga subiendo para seguir dando la alegría a la gente.
Si l'equip mallorquí guanya aquesta eliminatòria de quarts, s'enfrontarà al guanyador del partit Guaguas-Les Palmes-Terol. D'altra banda, recordem que aquest pròxim diumenge, a partir de les 7 del vespre, la Barca Menorca juga a la final de la Supercopa contra el Heidelberg. Andreu Hernández, president de la Barca, parla a IB3 Ràdio d'aquesta possibilitat de tancar l'any amb un títol.
La data és molt significativa, no? Guanyar aquest títol diumenge, però suposaria que l'any pues, a dalt de tot, no? I la veritat és que estem molt motivats i estem encantats que així sigui.
L'experiència és nova si teniu en compte el canvi de dates a la competició.
Una situació inèdita, està clar, perquè la Supercopa sempre et jugava abans de començar la Lliga, no? Uh-huh. Era el partit una mica que encetava la temporada, ara la federació va entendre que aprofitant que hi ha un esdeveniment molt important per la federació espanyola, que és la Copa Espanya de categories inferiors que es fa a Guadalajara, també es fa altres categories a Valladolid i altres llocs, aprofitant que s'ajunten allà, pues, jo què sé, 200 equips de tota Espanya de categories inferiors, pues fes la Supercopa allà en lloc de fer l'All-Star, que es feia. No? Uh-huh.
Hernández parla també de que serà una final molt equilibrada.
Sí, està clar que aquesta temporada sembla que nosaltres hem estat una mica més regulars amb el que ha estat els 12 partits que duim fets de Lliga. Ells estan darrere 3 punts, però han guanyat els mateixos partits que nosaltres, no? Tots dos n'hem perdut 2, ja fa que està molt equilibrat i hi ha un partit pot passar qualsevol cosa, des que ells ens guanyin fàcil, com nosaltres fàcil a ells, com un 3-2... és totalment imprevisible. Jo crec que és el que fa tan atractiva aquesta Supercopa.
Un equilibri, sense cap dubte, entre els dos millors equips del moment.
Sí. Vull dir, ara mateix no me sembla que ningú està, diguéssim, disposat a discutir que són els dos equips més en forma i els dos clubs que l'any passat van dominar i en guany per la primera part de la temporada també, encara que hi ha equips que se reforçaran aquest hivern i que donaran rèplica a el que queda de Lliga.
En bàsquet, diumenge tenim derbi a primera fer.
A les 12 del migdia s'enfronten els dos equips mallorquins de la categoria en situacions molt diferents. El Fibui Palma arriba acomodat a la mitja taula classificatòria, mentre que el Palmer ho fa després d'una derrota de rècord que va acomiadar l'entrenador. Juan Boca, jugador del Fibui, té ganes de derbi.
Sí, no, hermoso. Tenemos muchas ganas de jugar este partido. Lo veníamos esperando y nada, queremos que ya sigui el domingo.
El que no vol fer Boca és parlar massa de la situació del Palmer, Coé i amb el segon tècnic de la temporada destituït. El sentim en declaracions a IB3 Ràdio.
Nosotros tratamos de enfocarnos en nosotros, ellos tendrán lo suyo también. Sabemos que no vienen con buenos resultados, pero tratamos de fijarnos en lo que hacemos nosotros, en lo que hacemos bien i les coses que hacen mal, mejorarlos.
Per la seva part, Joan Feliu, jugador del Palme, també fa referència al derbi com partit especial.
Estigui on estigui l'equip o la classificació durant la cosa d'una temporada, sempre quan arriba el derbi s'agafa moltes ganes perquè té aquest al·licient de ses dos equipos de Mallorca primer de fet. I, claro, tant els dos equipos com l'afició que hi ha darrere cada club té moltes ganes de veure aquest partit.
En futbol sala, el tanca del Palma, Manolo Piqueras, s'apropa a la seva tornada.
Així és, fa 8 mesos, el passat mes d'abril, se va trencar el lligament creuat anterior del genoll dret en un partit de Lliga contra el Santa Coloma a Somoix, just abans de disputar la darrera Final Four de la Champions. Ara, el jugador està molt a prop de tornar a jugar. Avui ha passat pel programa Esports 3.
Para mí ha sido, bueno, un 2025... en el que toqué el cielo y también un poco en el que tuve que estar recuperándome de la lesión de gravedad. Gracias a Dios ya estoy casi entrenando con el grupo. Estoy en la recta final y con muchas ganas de que llegue este 2026 y que pueda ayudar a mis compañeros dentro del campo.
Aquesta setmana, el president del club, José Tirado, va dir aquesta setmana que Piqueras es podria considerar com un reforç al mercat d'hivern.
Piqueras va a ser un poco el fichaje de invierno, que prácticamente ya va a empezar a disposición del equipo y esa es la ilusión nuestra.
I de Piqueras parla, Esports 3, de tornar després de l'europeu del mes de gener.
Pues yo diría que 100% después del europeo. Creo que ese mes que hay de parón ahora a partir del 10 de enero es el tiempo que necesito yo también para coger un poco de ritmo, para coger sensación, y creo que a la vuelta del europeo llega a estar disponible al 100% para Vadillo, para el club, y estaré ya de vuelta en la pista.
Abans, la setmana que ve, recordam, el Palma afrontarà la Supercopa d'Espanya al Palau de Somoix, una oportunitat d'aconseguir, a la fi, el primer títol nacional pel club. Parla Manolo Piqueras.
Si te soy sincero, es una cosa que tanto plantilla como cuerpo técnico estamos pendientes de ello y sabemos que es un objetivo que por plantilla tenemos que, si no lograrlo, estar al alcance del club. Evidentemente ahora tenemos la Supercopa aquí en Palma, que creo que era un objetivo desde el principio de temporada, y con nuestra afición en nuestra casa, pues creo que puede ser la opción para que llegue el primer título en casa.
Dit això, la Lliga no atura pel Palma Futsal i aquest dissabte l'equip d'Antonio Vadillo juga a Jaén al darrer partit de la primera volta del campionat.
Gràcies, Gavi. Fins aquí la informació esportiva. Fem una breu pausa i en tornar obrim la plana internacional.
Mallorca és que nostra, i hi vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és que nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3. Tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Cuida'm. Nadal a Can Nostre és especial. És retrobar-nos i tornar a sentir l'escalfor dels nostres. És celebrar allò que som i cuidar allò que estimem. A Mallorca els petits moments fan gran la nostra illa. Per un 2026 ben mallorquí. La Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca vol desitjar-vos bon Nadal i bones festes. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
Quant val un quilo d'autoestima? I de voluntat? I d'il·lusió? No, no hi ha botigues on comprar allò que les addiccions et prenen. A Projecte Home Balears ho sabem. Per això acompanyem qui ho necessita en la seva reconstrucció amb l'ajuda del seu entorn. Projecte Home Balears. Sí, hi ha sortida. Amb el suport de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen. Que brillen.
que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Nova topada entre l'administració de Donald Trump i Europa. Els Estats Units han vetat l'entrada al seu territori a un excomissari europeu i altres quatre persones a causa de la regulació de les xarxes socials a la Unió Europea. Entre els sancionats hi ha qui va ser comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton. Brussel·les, per la seva banda, ja ha criticat la mesura i defensa el seu dret a regular les xarxes socials dins el seu territori.
El govern dels Estats Units acusa la comitiva de coaccionar les plataformes nord-americanes per censurar, desmonetitzar i suprimir els punts de vista estadounidens amb els quals no hi està d'acord. L'anunci del Departament d'Estat es produeix setmanes després que la Comissió Europea imposés una multa de 130 milions d'euros a ells per incomplir les obligacions de transparència. El govern de la Unió ja ha criticat la decisió de l'administració Trump i subratlla que la llibertat d'expressió és un dret fonamental a Europa i un valor fonamental compartit amb els Estats Units.
I mentrestant s'eleva també la tensió entre els Estats Units i Veneçuela. L'ambaixador permanent dels Estats Units davant les Nacions Unides, Mike Walls, ha assegurat que el seu país imposarà sancions al màxim contra Veneçuela.
The United States will impose and enforce sanctions to the maximum extent.
Això enmig de l'escalada de tensions entre Caracas i Washington per la suposada campanya contra el narcotràfic, amb què aquesta darrera cerca exercir pressió sobre el president veneçolà Nicolás Maduro.
El mateix Maduro ha denunciat allò que ha qualificat com la major extorsió coneguda a la seva història. Rússia i la Xina, per la seva banda, han condemnat el bloqueig a Veneçuela per part dels Estats Units davant les Nacions Unides.
I dels Estats Units a Ucraïna, on el president Volodymyr Zelensky ha revelat els detalls de l'esborrany del Pla de Pau i obre la porta a retirar les tropes de Donetsk i a crear una zona desmilitaritzada al Donbass. Avui ha presentat els 20 punts que recull aquest document i que ell ha descrit com el marc polític per posar fi a la guerra.
És un pla de pau elaborat per als Estats Units per posar fi a la guerra i entre els punts més destacats hi ha que s'obre la porta a la retirada de tropes ucraïneses de la província de Donetsk, una oferta que condiciona que Rússia faci el mateix en les forces desplegades a la zona. El mandatari ucraïnès ha assenyalat que compta amb el suport dels Estats Units i ja ha estat enviat a Moscou a l'espera d'obtenir una resposta.
I com anem fent els darrers dies, en aquesta hora repassem alguns dels temes destacats d'enguany, que també d'una manera o altra seran notícia l'any que ve. Avui, nit de Nadal, parlem d'un dels esdeveniments de l'any, la mort del papa Francesc i la tria de Lleó XIV, que, per cert, avui presidirà per primera vegada la tradicional missa de matines a la Basílica de Sant Pere del Vaticà.
A IB3 Ràdio, els temes de l'any.
Roma ha estat aquest 2025 més Caput Mundi que mai, capital mundial, com feia temps que no passava. La mort del papa Francesc, la tria de Lleó XIV, va fer de la capital italiana el centre d'atenció del món catòlic dels 1.400 milions de persones que viuen segons la línia moral que marca l'Església, però també de la resta. La mort d'un papa carismàtic, trencador com Bergoglio, l'expectativa creada al voltant de la tria del seu successor, transformar la ciutat en un plató universal, on IB3 Ràdio hi va ser present des del primer dia. Un resum de Sandra Martínez i Bernat Nadal.
Anem en directe fins al Vaticà. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sentim aquest esclat de joia ara mateix a la plaça del Vaticà. Ara sí, una fumata blanca i aquest és l'ambient ara mateix a la plaça del Vaticà. D'aquesta manera es vivia el moment referencial del procés de tria del nou cap de l'Església. Era el capvespre del 8 de maig, però havien passat moltes coses abans per arribar fins aquí. Festes de Pasqua. Roma bull, com sempre, plena de turistes. Però aquest 2025, un poc més. És any de jubileu i es calcula que 32 milions de persones passaran per la ciutat. El Vaticà preveu doblar les seves visites i és en aquest any multitudinari quan la salut del Papa Francesc, de l'home que va trencar motlles dins l'església, comença a preocupar. Té 88 anys, problemes respiratoris que el mantenen hospitalitzat 38 dies i les seves reaparicions públiques el mostraven dèbil i desconcertat. La tradicional benedicció del diumenge de Pasqua, un dels pocs actes de Setmana Santa en què va participar, no és una excepció.
Pater, els fills, els fills santi.
Amb un fil de veu, aquesta seria la seva darrera aparició pública. Moriria poques hores més tard, a les 7:30 del matí, a causa d'un ictus. El dilluns 21 d'abril, dilluns de Pasqua, la cadira de Sant Pere passava a ser seu vacant. El toc de morts de les campanes de tot el món posava en marxa la lenta maquinària de comiat, amb els ulls fixats en l'elecció del nou papa. Un quart de milió de persones desfilaren per la Basílica de Sant Pere en 3 dies i les seves nits per retre homenatge a l'home que va remoure els ciments de l'Església. Un home que exigiria un comiat auster, però que així tot protagonitzaria un funeral d'estat amb la presència dels màxims dirigents mundials. I si el Vaticà l'acomiadava al poder, a Santa Maria la Maggiore, allà on reposarien per sempre les seves restes, el rebien un grup de sense sostre, de presos, de persones trans, d'emigrants. Però el papa de les perifèries ja era història. El compte enrere per la tria del nou pontífex es posaria en marxa molt poc després. El conclave es convocava pel 7 de maig.
Parece que la responsabilidad del conclave recae sobre usted.
Serán aislados y protegidos de toda información que pueda influirles. ¿Lo entiende?
El món, creient, no creient, tornava a girar la vista cap al Vaticà, fascinat per una maquinària mil·lenària que el cinema, les sandàlies del pescador o el més recent conclave, han transformat en part de la nostra cultura pop. Perquè en aquest temps d'informació i renou constants, els secrets, les incògnites, atrauen com sempre ho han fet.
Extra omnes.
Extra omnes, fora tothom, fora el món, fora la realitat. Portes tancades. Des d'aquell moment i fins a la tria del nou pontífex, la Capella Sixtina tornava a l'edat mitjana, sense contacte amb el món exterior, amb mesures extraordinàries per evitar la temptació dels mòbils i les noves tecnologies. 133 cardenals es tancaven perquè un d'ells fos el nou papa. Eren més que mai, de més països que mai, i la gran majoria, 108, triats per Francesc. Es necessitaven 89 electors. El consens s'assolia a la quarta votació. El segon dia de conclave, poc després de les 6 de l'hora baixa, la fumata blanca anunciava al món allò que després s'escamparia en paraules.
Habemus papam. Eminentissimum.
El nou papa era per primera vegada un nord-americà, Robert Francis Prevost.
Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost.
I un home jove, 69 anys, nascut a Chicago però amb orígens franco-espanyols, parla castellà i va viure 40 anys al Perú. A més, té experiència pastoral i de govern. Les seves primeres paraules, ja com a Lleó XIV, foren per reclamar pau.
Uniéndoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace.
També pel diàleg i per la reivindicació del llegat de Francesc a la recerca de la pau i la justícia. Unes paraules, unes intencions, rebudes amb esperança entre els fidels.
Todo irá bien. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Todo irá bien.
Es el que Dios nos da y ya basta. Eso es todo, ¿no? Y ha empezado anunciando la paz, ¿no? Como Cristo resucitado y ahí tiene un programa inmenso.
Prevost no és Bergoglio, però encara que sigui en manco ressò, marca un nou camí amb bona part dels seus objectius. Això sí, amb una gran diferència, en l'equidistància per evitar el confrontament i la divisió interna que va causar el papa argentí i que va fer tremolar els fonaments d'aquesta institució mil·lenària.
Thank you.
I no és divendres, però els pianos sí que ens anuncien la renovació de la cartellera avui pels que volen unes festes de Nadal alternatives. Toni Escanellas, bon dia.
Bon dia. Efectivament, hi ha un bon grapat de propostes, però és un dia en què es dona el sus a les festes. Per tant, és un dia per anar al cinema. Parlàvem d'alternatives i de Father, Mother, Sister, Brother.
What do you say we toast our tea to family relations?
Oh. Ha!
Segur que coneixeu aquesta veu, però no amb aquesta faceta. És Tom Waits, i amb ell Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett i Vicky Creeps. Conta una història en tres actes, com en el teatre, al voltant d'un mateix fet, el retrobament entre membres de la família, ja ho deia Tom Waits. Uns germans majors que s'ajunten després d'anys sense veure-se, les tensions, les emocions, la fredor, fins i tot, ideal per anar després al dinars de Nadal. I ara, una independent, però en aquest cas espanyola, Ariel.
La vida es una sombra que camina, un traje que pasea por el teatro y después se olvida.
Una pel·lícula sense estrelles però plena de triuasses. L'argentina, però d'origen gallec, Agustina Muñoz, és el nom de la protagonista, visita la família que viu a Galícia, però a la frontera amb Portugal, i d'allà ha de viatjar a les Açores perquè l'han convidada a fer una obra de teatre de Shakespeare. En arribar, la companyia que l'ha convidada per fer la representació no hi és i ningú sap res. En canvi, el que sí que coneix és tota la seva infància. I s'estrena per Nadal, a més, però n'hi ha un altre que segur que coneixereu.
Patricio!
Bob Esponja!
Arr! Del barco!
Venga.
En aquesta ocasió, l'esponja i l'estrella més conegudes per la infància de la televisió i que viuen sota la mà, i de viuen una nova aventura de cinema per anar a cercar l'holandès errant i demostrar d'aquesta manera la vàlua de Bob Esponja. Segur que els més petits estaran encantats. També el dia de Nadal teniu Anaconda, en Jack Black, entre d'altres, Homo Argentum, amb un Guillermo Francella que fa de tot, i el documental Eloi de la Iglesia, addicte al cinema. Per tant, teniu on triar. Bones festes!
I ja podeu visitar una de les exposicions retrospectives més esperades de l'any a Felanitx. La Casa de Cultura acull fins al 21 de febrer Lonely Hearts, una mostra de pintures, obra de l'artista Miquel Sebastián Llambías. Considerat un dels retratistes més valorats del moment, els quadres ofereixen una mirada antropològica sobre la condició humana contemporània.
Comissariada per Sebastià Mascaró i Sisca Veny, el pintor Felanitxer explora l'espai interior de persones anònimes que sovint situa dins una geografia simbòlica arreu dels països on ha viatjat. A més, la seva mirada dialoga amb el cinema de Sorrentino i Antonioni, amb una sensibilitat poètica sovint propera al surrealisme. Explica que li agrada contar una pel·lícula.
M'agrada molt el cinema, i el cinema són actors i actrius que actuen. I m'agrada molt l'expressió de les cares, el que volen dir, sobretot els ulls i els rictus de la boca.
Lungo el tránsito de la aparente dualitat.
Les fisonomies que retrata Sebastián parlen sense paraules. Xisca Veny, comissària.
Com si fossin fotogrames de pel·lícules de cineastes italians com en Sorrentino o en Antonioni, on ells plasmen els seus somnis en cinema, però en Miquel ho fa en les escenes de la vida quotidiana.
L'exposició arriba amb propostes complementàries, com una tertúlia cafè prevista pel 1er de febrer, on es visionaran escenes d'algunes de les pel·lícules del cinema italià que evoca l'artista. També es llegiran fragments de textos dels llibres que han inspirat Sebastián.
I ens ha deixat Christian Volker, un dels músics més estimats de l'escena underground de les Illes Balears. Nascut a Manacor el 1962, Volker era la veu de la formació Ramonicos i també ho havia estat de Mac.
Aquest quintet, format el 1979, va publicar el mític tema en dissabte, que ara sona de fons, una de les primeres referències punk en català a l'arxipèlag. Christian Volker era un habitual en els concerts de l'escena alternativa mallorquina i ha estat un referent per a diverses generacions de músics com Toni Duro.
Una d'aquestes persones que tothom desitja tenir com a amic, fidel, apassionat, atent i amb unes ganes de menjar-se el món com ningú. Manacorí d'arrel i sentiment, punxi d'ànima i ment.
Volker era pilot d'avions, amant de la cervesa irlandesa i sobretot una persona carismàtica per la seva manera directa i afable de relacionar-se amb la gent. Des d'ahir s'han pogut veure a les xarxes socials desenes de publicacions emotives que el recorden. Una d'elles ha estat la de Miquel Oliver, palda de Manacor i amic personal de Christian.
En Christian era una persona molt estimada, coneixia molta de gent, també tenia idees molt clares i tenia molta personalitat. Tots recordarem aquesta personalitat damunt l'escenari cantant les seves cançons, les cançons de tots els grups que han anat fent al llarg de la seva trajectòria musical. I hem de dir que Manacor plora i plorarà durant molt de temps una gran pèrdua. Te recordarem, Christian.
Quan són les 3, actualitzam les notícies d'aquest dimecres 24 de desembre, just quan comença el compte enrere per les celebracions de la nit de Nadal, amb les compres de darrera hora, Guillermo.
Avui els principals guerrers comercials de les illes han estat estivats de gent, molts ja disfrutant de les festes, amb una jornada que, tot i ser laborable, molts viuen com a festiva, sense classes i amb l'administració amb les portes tancades. Molts han aprofitat per apurar les compres.
He apurat fins al darrer moment i encara me queden, però per avui he acabat ja.
Un cocinillo, unas gambitas rojas y luego aperitivo.
Unos entrantes pues, de almejas y un poco de ensalada y luego un pescado al horno.
Tot i el bon ritme de venda, sobretot d'alimentació, a Menorca una avaria a la caldera de l'escorxador de Ciutadella ha provocat que des de diumenge no es puguin sacrificar animals.
L'Ajuntament de Ciutadella, qui gestiona l'escorxador, explica que la peça de recanvi arribarà dia 30 de desembre. El cas és que l'avaria ha provocat un gran greuge als productors en aquesta campanya de Nadal. Un d'ells és Rafael Caules.
El que nosaltres pensam és que no hi ha dret un escorxador municipal l'únic que hi ha a Menorca, que es poden sacrificar tant ocells com pollastres, com vedells, estigui d'aquesta manera, sense tenir unes peces de recanvi, sense una caldera de recanvi.
Desarticulada a Mallorca una banda que es dedicava al tràfic de drogues a través de paqueteria.
La Guàrdia Civil ha detingut 6 persones i ha decomissat 18 quilos i mig d'haixís i altres 12 quilos i mig de marihuana. Paco Molina, portaveu de la Guàrdia Civil, explica la manera d'operar d'aquesta banda.
Estas personas empleaban para la venta de las sustancias estupefacientes las redes sociales. Y una vez acordada la transacción, realizaban envíos de pequeñas cantidades de droga que ocultaban entre ropa, comida y otros objetos.
I els 3 detinguts per tenir un viver il·legal de tortugues a Mallorca s'asseuran al banc dels acusats.
El Ministeri Fiscal demana 5 anys i mig de presó per cada un dels acusats en una operació que es va realitzar el 2018, quan el Seprona va localitzar Llucmajor, el centre de cria de tortugues més gran d'Europa, amb més de 1.000 animals de 62 espècies diferents, algun d'ells en perill d'extinció. Totes les tortugues rescatades van quedar en custòdia de Natura Park, com explica el director del centre, Mariano Mas.
Dentro de ellas, si vamos por orden, pues la segunda más amenazada está dentro del grupo de estas tortugas. Claro, eso nos demuestra pues, la magnitud de esta intervención.
S'accelera l'envelliment de la població balear.
El nombre de persones majors de 65 anys supera les 200.000 a les illes, segons l'INE, un 43% més que fa 18 anys, seguint la tendència del conjunt de l'Estat. Una radiografia que planteja, diuen els experts, la necessitat de planificar millor els recursos per a la darrera etapa de la vida.
Reivindicacions laborals en la vigília de Nadal.
Mig centenar de treballadors de l'empresa de lloguer de cotxes ClickRent han protestat avui davant les seus d'Eivissa i Palma per denunciar l'incompliment del conveni col·lectiu. Mentrestant, Comissions Obreres ha denunciat a Treball l'impagament de salaris per part de la subcontrata que fa les obres a l'aeroport de Palma i a l'Hospital de Manacor.
En plena crisi per la pesta porcina, ara un brot de grip aviària a una granja de Lleida ha provocat una alerta sanitària a Catalunya.
La Generalitat ha immobilitzat les explotacions avícoles en un radi de 10 quilòmetres i ha activat els protocols de sacrifici.
I avui es notícia una nova topada entre l'administració de Donald Trump i Europa.
Els Estats Units han vetat l'entrada al seu territori un excomissari europeu i altres 4 persones en protesta per la regulació de les xarxes socials a la Unió Europea. Brussel·les, per la seva banda, ja ha criticat la mesura i defensa el seu dret a regular les xarxes socials dins el seu territori.
D'altra banda, el president d'Ucraïna revela els detalls de l'esborrany del pla de pau.
Un pla de 20 punts en el qual Volodymyr Zelensky obre la porta a retirar les tropes de Donetsk i a crear una zona desmilitaritzada al Donbass. El document